Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Emmanuel Macron ajorna la seva visita a Alemanya prevista per demà pels disturbis de les últimes nits a França. En un comunicat, el govern francès explica que per la situació interna el president de la República prefereix quedar-se al país els propers dies. Aquesta última nit, la 4, amb protestes per la mort d'un noi de 17 anys a mans de la policia, hi ha hagut més de 1.300 detinguts a diferents punts del país. La nit també ha acabat amb una 80ena de policies ferits, segons xifres del Ministeri de l'Interior. Pel que fa als desperfectes, aquesta nit s'han cremat més de 1.300 vehicles i hi ha hagut més de 200 edificis danyats. Les autoritats franceses, però, asseguren que aquesta nit s'han produït menys incidents que la nit anterior. Laura Vilagrà assegura que la jornada d'oposicions de la Generalitat d'avui ha estat impecable. La consellera de la Presidència tanca la porta a tornar a contractar una empresa externa per organitzar les proves.
El procés no es va externalitzar. El que es va externalitzar és un tipus de feina més logística i més de vigilància, però tot el procés, evidentment els tribunals, preparació, tot és públic. Per tant, el que tampoc farem és externalitzar aquesta part més operativa, aquesta part més logística.
Tot plegat després del caos que es va viure a les proves el passat 29 d'abril i que ha obligat a repetir els exàmens avui i el proper dissabte. Gabriel Rufián assegura que per aturar la dreta i l'ultradreta cal una esquerra de veritat. El cap de llista d'Esquerra per Barcelona, el proper 23 de juliol, diu que a les eleccions generals estan en joc els drets humans.
Què significa votar en aquestes eleccions? Jo crec que la gent no mereix anar a votar amb por, però la gent sí que mereix saber què és el que ve. I el que ve és la dreta i l'ultradreta de veritat. No és un eslògan, ho dic amb dolor, eh? Per aturar a la dreta i a l'ultradreta de veritat no serveix una esquerra de mentida, que actua a un despatx pactant amb el PP i amb el PSOE una operació d'estat contra l'independentisme català.
Segons Rufián, votar a Esquerra el 23J significa combatre el feixisme i frenar l'Espanya negra de PP i Vox. I la policia ha detingut un home que hauria matat una persona sense llar a Barcelona el passat dimecres. El jutge ja l'ha enviat a presó provisional sense fiança. L'arrestat de 31 anys va matar l'home al districte de Sant Martí. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. I ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
En marxa la primera etapa de l'edició 110 del Tour de França que ha començat avui amb inici i final a Bilbao. Ara mateix hi ha un grup de 5 escapats, però el gran grup es troba a només 19 segons. Un pilot en el que hi ha els grans favorits, Vingegaard i Pogacar, a més dels 3 catalans que participen a la ronda francesa, Marc Soler, Antonio Pedrero i David de la Cruz. Aquesta és la primera etapa de les 3 seguides que es disputen al País Basc. I ara, a 4:45 de la tarda, arrencarà la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1. Max Verstappen, el líder del Mundial, surt en primera posició. Carlos Sainz sortirà cinquè, just per davant Fernando Alonso, que ha aprofitat l'ascensió a Leclerc per guanyar una posició. Per la cursa gran de demà a les 3, l'ordre de sortida és Verstappen a la pole, amb Leclerc segon i Sainz tercer, Hamilton cinquè i Alonso setè. Tot plegat el dia en què Andrés Iniesta ha jugat l'últim partit amb el Vissel Kobe després de 5 temporades al Japó. Ha disputat una hora de partit i ha sortit de la gespa amb una gran ovació. L'excapità blaugrana, de 39 anys, ha decidit no continuar al Japó, però no ha anunciat encara la retirada definitiva.
I el temps, el sol continuarà dominant a la majoria de comarques, però al Pirineu i entre Girona i Barcelona s'escaparan alguns ruixats o tronades fins al vespre. La calor es mantindrà força ratlla, amb molts termòmetres de 25 a 30 graus. I aquesta nit això s'hi tornarà a refrescar fins i tot més que la passada. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tornem a més informació d'aquí una hora.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir, és fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12-1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
Això és Reconcentrat, amb Edu Debat.
En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor.
Totes i a tots, benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. Avui estarem amb vosaltres tota la tarda, escoltant alguns dels millors moments de la setmana. A RAC1 us acompanyarem fins les 11 de la nit, quan comenci el Tu diràs. Estrenem el Reconcentrat a aquesta hora, avui que és un dia d'estrenes. Estrenem el mes de juliol i estrenem un dels grans clàssics del juliol, el Tour de França. Aquesta hora es disputa, ara ho sentíeu, la primera etapa de la prova ciclista per excel·lència. Tornen les tardes de sofà, per alguns de migdiada, per altres de quilòmetres i quilòmetres d'etapes planes, i pels que ens agrada el ciclisme, tornen etapes apassionants. Al Tour de França li han dedicat moltes cançons. Els Kraftwerk, el grup alemany de música electrònica, en va fer una de molt famosa. A mi m'agrada més aquesta, d'una banda madrilenya de tres cantos, els Vetusta Morla. En el seu disc La Deriva, probablement el més celebrat de la seva discografia, el 2014, van incloure aquest tema, Tour de Francia, que parla una mica d'això, de l'arribada del Tour amb l'arribada de l'estiu. Amb els Vetusta obrim la primera hora d'aquest Reconcentrat en què escoltarem un moment d'Islàndia, la conversa que van mantenir l'Albert Om i la Maria Xinxó amb en Xavier Graset. I, abans d'arribar a les 5, una mica relacionat també amb les vacances, el treball de grau de la Laura Grau, el No ho sé. Esperem que ho gaudiu. Ens escoltem de nou a les 5. Fins ara.
Això és Reconcentrat.
I si una nació desfilant per una catifa vermella, que la catifa vermella no deixa de ser per mi el socialisme, perquè jo la catifa vermella la extiendo a la classe treballadora i no a los empresarios, como decía el puto viejo de Trias, que a ver también si le cae un meteorito encima,
no
y deixa de dir parides...
No insultis, Xavier Grasset, bona tarda.
Hola,
bona tarda.
Com
estàs? Escolta'm, has tornat a veure aquesta entrevista amb Juana Dolores, sencera?
No, no, no me l'he mirada mai encara. O sigui, no, jo no l'he vista. La vaig viure, però no l'he vista. Sí, potser aquest estiu tindré una mica de temps i m'hi posaré, però sí que he vist fragments, els fragments que corrien per la xarxa i tot això, no?
I amb ella? Ja has tornat a parlar?
No, vam estar a punt de coincidir a Reus, que feien, allà es fa una fira que es diu Epíleg, semblant a la literal d'idees i llibres radicals que es fa a Barcelona, doncs a Reus se'n fa una que es diu Epíleg des de fa 2 anys. Jo hi col·laboro, moderant alguna taula rodona, i ella havia de venir a presentar al matí, a les 12 del matí, el seu requiem, i jo actuava a la tarda, a les 5. No necessàriament hauríem coincidit, però pel que sigui, no va trucar al matí i no es va presentar. Surt enllà.
Què li diries si la veiessis ara? O si quedéssiu, dius, va, anem a fer un cafè i parlem, dona, de tot.
Sí, no, vaig parlar amb el seu editor. Dic, què tal, com va el requiem? Diu, hem venut els 1.000 exemplars de la primera edició, que en un llibre de poesia vendre 1.000 exemplars està molt i molt bé. No, li diria que potser no li vaig dir allí perquè vaig considerar que no tocaven, no? Jo no havia d'entrar a discutir-li certes coses imprecises de les que va dir. I nosaltres, el Mestres 24, hem tingut el Toni Rodon, hem tingut el Jaume López, que ens han explicat la segregació de vot per barris a Barcelona i el pes de Vox i la renda. A les tertúlies mirem que hi hagi opinions de tots els colors, també els seus. Vull dir, no, jo la felicitaria, perquè ha aconseguit realment ella fer-se viral i de retruc nosaltres sobre la seva catifa vermella.
Deies que no has tornat a veure aquella entrevista, que potser si tens temps ho faràs a l'estiu, però tens el recull de tot el que s'ha dit i que s'ha escrit sobre la conversa Xavier Grasset i la poeta Juana Dolores al Mestres 24?
Una carpeta que es digui Juana Dolores, sí, no? L'ordinador.
Una carpeta, 10 carpetes.
Ha sigut increïble veure, i l'altre dia pensava en Miquel de Palol, que ha fet un conjunt literari brutal amb la idea de sacsejar ja el pensament del país i generar debat intel·lectual, i veus com si Miquel o sigui Josep, sigui qui sigui, que s'esforcen en introduir a vegades temes de fons, això no acaba generant debat, tret de potser una crítica en les pàgines d'un diari i està. En canvi, això, l'estirabot, la bronca, el soroll, és lamentablement el que fa que després generin altres articles, no? Ha sigut el masover del pujolisme, articles sobre el txerneguisme, en fi, a favor, en contra, tuits i piulades, i encara avui, si mirem el conte de la Juana, veuràs com ella està allà enganxada i gresca. De fet, té un espectacle ara al Grec, ben a prop d'aquí, em sembla.
Hit me, exacte,
i que la podem veure en cartell, i de manera que aquest soroll jo crec que l'ha ajudat a guanyar notorietat, com en el seu moment. La veritat és que jo ho deia sincerament, em feia il·lusió entrevistar-la, perquè pel primer poemari doncs se'ns va escapar, perquè no arribes a tot, i a mi em feia il·lusió entrevistar-la, imaginava el dia després de les eleccions, abans havíem tingut l'Agustí Alcoverro parlant de Francesc Castellví, un historiador del 1714, el gran cronista de la Guerra de Successió del 1714, que se'n va anar a l'exili a Viena, i després quadrava, no? En fi, hi haguessin hagut els resultats que hi haguessin hagut, després doncs teníem el Rèquiem i la poesia i la nació catalana. Que
clar, tu aquests últims mesos estàs presentant també aquest llibre que s'ha escrit, La pausa i els dies, que sí. Fas com un dietari a partir de tots els articles que has escrit en els últims 10 anys.
Una selecció, eh?
Sí.
Evident,
que n'has escrit més. Sí, sí. Ho ha editat La Campana, això. Per tancar el tema, Juana Dolores, si tu haguessis d'escriure un article sobre aquella entrevista, què n'escriuries? Per on hi entraries, ara?
Em vaig escriure alguna cosa, dos dies, sense intuir la sorollada que hi podia haver al diari de Tarragona, que ara ja no recordo ni què hi devia dir. Però no sé...
Ara, diguem que ha passat un mes, pràcticament.
No sé, suposo que tiraria de Follner i del soroll i la fúria, o, no? Perquè a mi m'agrada barrejar-ho sempre amb altres referències, i no sé, aquesta mena de ràbia, que no saps... Ella em va confessar, la part no explicada és que ella se'n va anar del plató, jo no la vaig veure ni abans ni després, perquè generalment els últims convidats doncs entren a plató, que jo no estic fent programa, i quan marxen, o abans de marxar sí que tens l'oportunitat de saludar-los. I en el cas de la Juana, doncs no, ella se'n va anar amb el micròfon posat i ell, espera, no el col·lectivitzis encara. Aquest micròfon és burgès. Que torni, que es quedi aquí, en aquesta tele, abans que caigui el meteorit. I ella em va dir, jo no sóc un personatge com l'Albert Serra. Vull dir, jo sóc autèntica, no? Jo no he vingut aquí a fer conya. Jo penso que parlava sincerament, potser se li va fer una bola de sentir tot el que havia sentit durant la tertúlia, de veure, es va fer una pel·lícula de si li havíem canviat el dia, canviem de dia els convidats, vaja, i vosaltres...
Això passa, això passa.
Els convidats han de saltar a vegades perquè passen coses i no hi ha cap intenció a l'hora de canviar els convidats, no? I no sé, potser l'intentaria aclarir-li això de manera més reposada i si hagués d'escriure, doncs, sí, potser parlaria d'aquesta ràbia, no? A vegades, potser els mitjans no sabem acabar de canalitzar molt tot, i també escriuria sobre això, sobre el fet que els debats acaben sorgint no de la reflexió serena, sinó, lamentablement, de la bronca i de l'estirador.
Xavier Grasset, periodista, acaba de fer 60 anys, en porta 36, treballant a Catalunya Ràdio i TV3, i ha fet de tot, humor, cafre, informació rigorosa, política, cultura, matins, migdies, tardes, nits, Madrid, Barcelona, de manera que ni ell s'ha quedat quiet ni ningú l'ha pogut encasellar. Però ara fa 8 anys que sembla que el Grasset ha trobat un racó de felicitat i de llibertat al seu mes 324, de manera que li ha donat una coherència i una notorietat que es trobava a faltar en aquest canal. Presentant el llibre, com dèiem, aquests últims mesos està recollint el carinyo dels col·legues de professió i sobretot també de lectors i d'espectadors.
Sí, no? sí. La veritat és que sí, no? A vegades aquesta feina, d'ençà que hi ha Twitter, té una part ingrata, que és que generalment et diuen de tot menys bonic a les xarxes, però en canvi, a través d'aquest recorregut, d'aquesta presencialitat, aquest desvirtualitzar-nos, gràcies a les presentacions sí que reculls més afalacs i molta estima, la veritat és que sí, que notes que la gent t'estima.
Escolta, Xavier, jo el llibre l'he llegit com un homenatge als que ens han precedit, sí. Començant pels teus pares.
Sí, hi ha això, ja, no és que sigui una mirada nostàlgica, però sí que al final penses com has crescut i amb quins condicionants, no? Que en molts casos són humils i molt esforçats, i això a vegades, en aquest temps canviant, és homenatge als que ens han precedit, però també pensant en el futur, no? Perquè tot és molt, molt fràgil. Jo me n'adono que, malgrat la nostra professió, és molt difícil de transmetre exactament fil per randa allò que veus, allò que penses, allò que ha passat, no? Això del procés ho veus claríssimament, no? Tens allà convidats molt diferents que sobre un mateix fet polític que hem viscut tots, cadascú l'explica de la seva manera, no? I això penses en tot, no? I aquest món canviant fa que, doncs, el meu fill em digui, pare, han obert un restaurant de ramen a Reus, anem-lo a tastar, i llavors tu penses bé, i molt bé, estic obert al ramen, però i l'escudella, què n'hem fet de l'escudella, no? I llavors potser aquí sí que hi ha aquesta mirada més nostàlgica cap als temps de l'escudella, o de l'esforç, o de la terra, o...
Bueno, el plaer també de fer les coses com les feien els pares, no? Fer sí. allò que feien, potser sí. dir el que deien, sí. no? Fer servir sí. articles que parlen de les paraules, de les expressions que feien servir. A més, en el teu cas, tu ets fill d'un pare gran
sí.
i pare gran,
gran.
D'uns fills bessons, exacte, diguem. No? Sí. El teu pare quants anys tenia quan tu vas néixer?
Sembla que en tenia, és que no sé si és el meu pare o la mare, 42. El pare va néixer l'any 15 i jo vaig néixer l'any 63, no sé, ajudeu-me.
48.
48.
Doncs 48. Sí. I tu vas ser
sort
pare?
Sort que és ràpid amb els números.
Sí, jo vaig ser pare l'any 2009.
En 46. Mira, pràcticament, eh? Sí, tu vas ser pare en 46 perquè no volies ser pare, diguem, i al final trobes una persona amb qui, sí. amb qui tenir els fills, o perquè també dius, escolta'm, jo sóc fill d'un pare gran i m'agradaria reproduir-ho d'alguna manera.
No estrictament en aquest sentit, sinó, bueno, els pares deien, hem tingut dos fills petits, diríem, i dos, o sigui, vam ser quatre germans. Els dos grans, per mi, són els que van ser petits per ells i quan ells eren més joves, i nosaltres, ma germana i jo, érem els que els havíem de cuidar quan ells ja eren grans, una mica.
Perquè entre tu i el teu germà gran...
Ja, 18 anys.
Va dir, quan sí, tu neixes sí. ell té 18 anys.
18 anys, sí, sí.
I en Pep, 15.
En Pep, 15, exacte, sí.
Que I llavors hi ha una pausa entremig.
Apareix ma germana Pilar, que en té 3 més que jo, i apareixo jo. que havia de ser una nena per jugar amb ma germana.
Però vas poder jugar també,
sí,
suposo, no?
Sí, ella em feia tota mena de tortura.
Això no? Vas poder comentar-ho mai a la mare o al pare, de dir-los, escolta, com és que veu estar tant temps sense...
No sabem ben bé què ha passat, no? Ens ho preguntem, no. Perquè els pares, el pare era més una persona molt... pare més autoritari, que jo veia com algú més molt... se'm feia a vegades algú allunyat, saps?
I veies distància.
I veia distància, sí. Intento que això no hi sigui, però a vegades veig que també genero distància, no? Entonces, aquests patrons que a vegades, sense voler, anem
com... Home, no, però jo crec que entre generació i generació anem perfeccionant, sí, la manera d'estimar, no? Sí, segurament, sí, o la manera aquesta, sí, de... sobretot els pares d'aquella generació, sí, no? Sí, que sí, estaven, sí, menys acostumats. A què es dedicava el teu pare?
Pare era pagès i després va ser empresari turístic, va ser corredor de finques, que es deia, que és una expressió bonica.
Empresari turístic, què vol dir? Que llogava apartaments?
Sí, que tu eres propietari i ell s'encarregava de que jo era el guiri i ell, doncs, feia d'intermediari, diríem, feia la baula necessària perquè tu poguessis tenir un... explotar el teu pis i que d'altres, doncs, s'hi allotgessin.
Sí, per tant, ell viu el boom del primer, sí, salou dels anys, que 60.
És en la gènesi, sí, és en... jo tenia 2 anys que el pare es començava a dedicar amb això, doncs, l'any 60-61 es va establir els apartamentos La Bahia, que eren d'un senyor de Barcelona, i ells eren... ell se'n va anar cap a la Pineda perquè en Malapeira se'n va anar cap a Salou, perquè dit,
no
ens barallem. A Salou va créixer més que a la Pineda i va haver més feines.
I tu quins records tens d'aquell primer salou turístic que tu t'enganxa ja, diguem, als anys 70, tu neixes als 63, però potser aquella cosa als anys 70 sí que la vius, no?
Bueno, sí, i va ser, diguem, la meva primera feina, les feines d'estiu. Jo les vaig passar allà, als apartaments, el Mikimoto s'hi allotjava, als apartaments Gilmar 3. L'altre dia, presentant el llibre, em va venir la seva germana i em va dir, escolta, nosaltres som els Calzada, que veníem als apartaments de la Pineda, els Gilmar, sí. I jo treballava per allà, feia de carter, recollia els cubells aquests de les escombraries, que els brossaires, no és que jo fos els brossaires, els llançaven allà al mig de la vorera, jo passava després a la tarda a recollir-los i desarreus amb unes casetes, anava a canviar la roba bruta dels apartaments, era això, le petit facteur, que deia en francès, recepcionista, i una de les vegades, fent de petit facteur, vaig veure un segell preciós de Rhodèsia, dic, ostres, Rhodèsia, amb un tigre allà llampant. Dic, ostres, aquí fa...
O sigui, tu hauries pogut quedar, diguem, en el sector turístic, sí, no? Sí, perquè, a més, amb el teu do de gens, ja m'imagino allà que devia ser, diguem, el rei de
no, amb el rei tampoc, però vaja, no, un humil treballador. No, d'això, el segell, vaig veure el segell, què hi fa aquest segell aquí, mort de gana, amb la gana que jo tinc, i dic, va... aquest segell potser algú es pensarà que ha caigut innocentment, que estava mal enganxat, si ve de Rhodèsia, imagina't, el vaig arrencar, me'l vaig quedar. Tu no saps què és veure aquella gent, que clar, no sé en quin idioma devia estar escrita aquella postal, que devien dir, aquí t'enviem aquest segell per la teva col·lecció. Jo, no, aquest segell no hi ha, no ha arribat.
Ai, el petit factor.
Ostres, van venir a demanar explicacions.
I això, el Mikimoto, que m'ha interessat, això que s'allotgés als apartaments, Grasset, eh?
No, els apartaments es deia l'edifici Gilmar 3, hi havia el Gilmar 1, Gilmar 2,
Gilmar 3.
El Grasset era l'administrador, i llavors nosaltres teníem el Pineda Beach, el Sol Pins, el Gilmar 3, el Viking, el Gudrun, tots aquests noms així d'apartaments de costa.
I llavors tu, quan Mikimoto diu les primeres paraules l'any 83 per Catalunya Ràdio...
No ho associo, clar.
No ho associes.
No ho associo. És ell després que ell m'ho diu, ei, què tal, company? Jo venia a estiuejar a la Pineda, veníem de Sabadell. Sí, això, sí. Però no. Era Johan Cruyff també va venir una vegada allà a baix, amb uns holandesos. I per mi el senyal del progrés era justament com tancaven les portes dels cotxes dels alemanys o holandesos. Però dius, això sí que és un cotxe, no? Teníem un 2 cavalls, un Renault 4 llaunes, bom, aquells cotxets que teníem a casa. I en canvi pujaves, perquè llavors pujaves al cotxe per dur-los a l'edifici en qüestió on s'allotjaven, no? I tu senties aquella porta, tum! Ostres, dius, caram, això
és Europa.
Això és Europa. Una porta que tanqui bé.
Aquests cotxes en lliguinyogui, diguem.
I no vas lligar mai amb alguna turista?
Bueno, si dones,
turista.
Clar. Home, lligar, diríem, jo sempre explico que el meu primer petó amb llengua va ser amb una hamburguesa. Amb una noia d'Hamburg. És que fes pràctiques al Burger King. I
és... Home, hòstia, com raro, no? Petó amb llengua, amb una hamburguesa.
Sí, jo pensava dir, ostres, potser no era el lloc més romàntic.
No, sí, va ser en un carrer, amb un carrer al darrere, amb la Catherine Smith, que era filla d'un...
Recordes el nom, eh?
Sí, perquè ens vam cartejar, ens vam escriure.
I... Amb el segell.
No, en aquest cas el respectàvem. No, però ella ens escrivíem en francès, però jo no sabia alemany, i ella cada carta anava afegint vocabulari. Hi ha un poema que és Meine Gedanken fliegen zu dir, que vol dir el meu pensament vola cap a tu, que és d'un poema que em va escriure la Catherine Smith amb una d'aquestes cartes.
Bonic, és que ja tindríem l'entrevista feta. Si s'acabés aquí, hauríem d'estar Catherine Smith, Mikimoto, i és que ja està.
El seu pare era tinent de la OTAN. Que carai, tu, no sabia què era la OTAN encara, tampoc clar, sabia clar, ni què era el Mikimoto ni la OTAN.
Encara no havia arribat l'any 86 que Felipe González digués que d'entrada
no.
Que d'entrada
no.
Escolta'm, deixem fer un salt, perquè tenim aquest Xavier Grasset, que està, diguem, en aquests principis del negoci turístic de casa, a la Pineda, a prop de Vilaseca, seguint el seu pare, fent de carter, fent altres coses, i llavors hi ha un moment que dius, escolta, jo em faré periodista.
Sí.
Hi ha algun precedent a la família Grasset foraster de periodista? No.
No. El que sí que hi havia era una revista local on jo ja participava, fent la unitat mòbil, que en dèiem, que era amb el company Agustí Oliver, anàvem a entrevistar els personatges del poble, no? Allò, la gent gran, que dius, qualsevol dia es morirà Pepito, doncs, escolta, anem a entrevistar Pepito i llavors explicar els records del poble i tot això. Això ho fèiem col·laborant, quan mentre jo estudiava, no sé què devia estudiar, potser ja estudiava periodisme, llavors. No, a l'escola, en algun moment, vaig fer alguna revista, sempre m'havia estirat la ràdio, la presència de la ràdio, a casa sempre la ràdio posada.
Clar, a Reus hi havia molt bona ràdio, en aquella ràdio, època, no?
Comarques meridionals, i sempre, calleu, que no, la ràdio. A casa es rebia el Correo Català, eren carlins, i el Correo Català era el diari dels carlins, i el diari sempre a casa, no? Això, no? Érem subscriptors també de Triunfo, del setmanari. Bé, hi havia una presència dels mitjans, i això suposo que em devia acabar d'estirar. Tot i que jo sempre volia ser actor. I, bueno, entre actor i periodista em va semblar que...
Ja has pogut fer una mica de tot. Llavors, ràdio a Reus, a Salou, entres a Catalunya Ràdio l'any 87 i pràcticament la primera cosa que fas...
Que, per cert, abans d'aquell any em van trucar un estiu, jo vaig fer unes proves aquí a Víctor Sagi, diríem, per Catalunya Ràdio, unes proves que vaig superar, però em van trucar un 15 d'agost. Amb tota la recepció plena, saps?
No vaig agafar
la trucada i m'ha dit, escolta, voldria ser...
Qui diu la recepció plena vol dir que tenia la Catherine Smith.
No,
ara he de deixar la Catherine Smith per anar a Catalunya Ràdio.
Diu, ja, hi vindrà algú altre.
Un dia de canvi i diuen si vull ser corresponsal a Tarragona de Catalunya Ràdio. M'ho vaig veure tal muntanya que diu, esperis que acabi de portar tots els turistes a lloc, no sé, ja, bueno, i vaig dir que no. I una altra vegada també vaig fer unes oposicions a TV3 que també vaig superar, només faltava el psicotècnic i me'n vaig anar al servei militar. És a dir que en dos trens que van passar, però finalment...
Al final vas agafar l'any 87, portes 36 anys entre Catalunya Ràdio i TV3 i pràcticament el primer que fas és anar-te'n a Madrid. Madrid, finals dels anys 80, està manant des de fa 5 anys Felipe González, encara n'hi queden uns quants més, diguem, no? Fins l'any 96, i vius una mica tots aquests últims anys del filipisme, no sé si últims anys de la movida.
Sí, Mister X, tot allò.
Com era Madrid aquell final dels anys 80 i com eres tu amb 24 anys que tenies allà?
Amb 24 anys, amb una energia... Que encara conservo, però més dosificada, i amb ganes de veure món, d'entendre-ho, de viatjar, esclar, és anar a treballar en un lloc on ets un corresponsal, tot i que és una delegació, on hi havia quatre companys, on estàs les 24 hores del dia disposat a disposició de la casa, no? No hi havia Twitter, no hi havia res, no hi havia xarxes, no hi havia...
Però va ser feliç aquells anys.
Sí. No hi havia telèfons mòbils, els primers telèfons mòbils, que eren com una pedra. Havies d'anar amb un busca i quan s'hi havia una alarma...
Anar a una cabina,
i trucar.
No?
Sí. I no, ningú m'havia avisat que els busques, quan s'acaba la pila, piten. Val, jo en una discoteca un cap de setmana, era cap de setmana en desgreuja meu, una discoteca no sé, a les afores de Madrid, pim, 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 què passa? Buscant, déjeme llamar por teléfono, por favor, allà a la recepció.
Soy periodista, seguro que hay una gran notícia.
Trucava, no, nosaltres no t'hem trucat, va, tornava a la pista, pim, 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 tornava, què passa?
I era que s'havia acabat
la pila.
Creus que ara series igual de feliç a Madrid?
Home, no ho sé, suposo que sí, perquè com que m'agrada la feina, i n'hi ha molta sempre a Madrid, no? A Madrid tens la sensació que sempre s'acaba el món, no? Tot el que passa és transcendental, tot és important, no? Sí, però jo crec que ho vaig ser més llavors, en aquella època. Potser hi havia un ambient més de companyonia, no?, entre tots els companys, potser hi havia menys mitjans, fins i tot, no? No hi havia aquests mitjans com d'extrema dreta, que rebenten rodes de premsa, que fan atemorir segons quins polítics, no? Suposo que aquell ambient era fins i tot més sa, no?
Perquè el Manolo, el personatge que vas crear, aquest cambrer madrileny, que vas crear amb Antoni Bassas a Catalunya Ràdio, el Manolo votaria Vox, ara?
No el deixaríem. Com a tot estirar l'Ayuso, que, bueno, si fa no fa. Bueno, però segur que agafaria el lema aquest de la libertat, poder te tomar una canya, sea la hora que sea.
I que no et trobis amb la Catherine Smith, no? Si passeges per Madrid. A tu t'agrada, amb el llibre aquest que has fet, no? Hi ha un amor a la vida, diguem, no? A la pausa i els dies, aquest recull d'articles que ha publicat el Xavier Grasset, que l'ha dit a La Campana, un amor a la vida, i a la solapa estàs... diu, Xavier Grasset és bon vivant. Quina diferència hi ha entre que t'agradi la vida i que t'agradi la bona vida?
Segurament que el, si t'agrada la bona vida és anar a buscar més les exquisideses, no? És a dir, vinga, va, has tastat això, aquest restaurant japonès o peruà, però mira, en canvi allà n'hi ha un que no cal que sigui de tantes estrelles, però fan un flam que se't desfà la boca, no? O gaudir d'una posta de sol, o d'una bona obra de teatre, o... no? Potser és anar a buscar una mica més enllà, no? De dir, no quedar-te en la vaguetat general, sinó buscar la cosa més exquisita, a vegades més exclusiva, més, una mica lluny del camí.
Tu et sents més còmode amb la definició que al Xavier Grasset li agrada la vida o la bona vida?
No, la bona vida. Bon vivant sempre. No, estar atent a si ha sortit un bon vi, una bona producció, un bon restaurant, què ha obert, què ha tancat, no? Ostres, allà fan aquesta funció, no? Una mica els plaers, les coses bones, no? Al final és un llibre de descobertes, de lectures, de teatre, de cine també, de restaurants, de cuina. Descobertes, sempre tenim clar d'on venim, això sí, això sí.
Justament ara que estaves comentant tot això, jo m'he agafat directament el subtítol del llibre, Dietari de vivències plaents, i el que faré és fer-te un test, perquè també t'he sentit dir més d'una vegada, i ara també ho comentaves, no?, que t'agrada donar pistes perquè la gent pugui ser feliç, i jo et vull fer això, un test, unes preguntes ràpides que tu m'has de respondre per donar pistes.
És veritat que no tots ens fan feliços les mateixes coses.
Això és veritat, però anem a descobrir aviam si podem compartir-les. Per exemple, un mes de l'any.
Setembre, sempre dic que setembre, potser empaltat d'això de que l'agost sempre ha treballat i el setembre la llum és una mica diferent, i és l'època de l'avellana, hi ha menys gent per tot arreu, no? Si pots, es pot gaudir una mica més encara de la platja, no? I que encara l'agost vol fer de setembre, doncs, no, que plou i tot.
Ens quedem amb el setembre. Un lloc de Catalunya per anar de vacances.
Doncs mira...
La Pineda, no?
La Pineda seria un lloc, però durant la pandèmia vam fer vacances catalanes, diríem, sense moure'ns, perquè ens agrada sempre amb la família, amb l'Anna Maria, amb el Bernat i l'Anna, anar a voltar i a descobrir món. Però vam anar a Horta de Sant Joan i vam estar tan bé a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, que seria un lloc per anar. Per contrast, també ens en vam anar al Pirineu i vam fer rafting i a Llavorsí, i també ens ho vam passar genial. Catalunya té tants llocs bons per gaudir, per estar, però a la Terra Alta allà, la veritat, aquell cabrit que tenen, i jo, Picasso va ser allà dormint, havia dormit Picasso, i tenen com unes olles naturals al mig del riu, que dius, caram, és singular.
Una fruita.
Demanaré préssec, sisplau.
Un plat,
arròs amb bacallà, per exemple.
Una frase, una paraula que et faci feliç dir-la. Abans ens has dit, ens has recitat un poema en alemany, no sé, sí. Una frase.
No sé si és frase, però una paraula que sempre m'agrada rescatar és capçana, que és un drap per treure la pols, saps? I
A vegades va bé fer-la servir.
Sí, per treure la pols una mica.
Una obra de teatre.
Ai, mira, doncs de les últimes, tots eren fills meus, de les últimes que he vist. Vaja, l'última que he vist no és Tots eren fills meus, que la feien el llibre fa no res, l'última que he vist és la serventa amorosa de la Perla 29, a la biblioteca, i Carlo Goldoni, com que l'any passat vam anar a Venècia, vam anar amb tots a veure aquesta serventa amorosa, i és una obra divertidíssima, plena d'enredos i comèdia, vaja.
Xavier Graset, que ens està donant pistes perquè la gent sigui feliç, una beguda.
Dona, t'hauria de dir un bon vi, no? Sí, un bon vi del Priorat.
Un article del teu llibre.
Aquell que parla de l'ou de fusta, si vols. Vols que et digui una mica com fa l'ou de fusta?
El tens aquí?
Sí, tinc aquí. Vaig a cara barraca. Està escrit el 22 de maig del 2021 i diu així: remenar idees com qui va remenant parells de mitjons al calaix rebotit. Acabar de trobar aquells que millor s'escauen el dia que tens acabat d'estrenar. I passa que en aquest moment de l'any, segons els que t'acabis posant, els peus poden acabar rebullits. El canvi d'armari té un punt crític, i en el meu cas són els mitjons. Soc dels que creuen que els constipats comencen pels peus, fora de bases científiques, segurament només guiat a les palpentes per la malaptesa secular. Per idees tronades, arnades, com aquells mitjons que recosia la mare si se'ls feia un préssec. A la capsa de cosí que tenia hi havia aquell ou de fusta que ens devia enlluernar a tots quan no teníem ni Fortnite ni cap altra opció de videojoc. De fet, quan jo era petit, i sóc vacunat recent de la primera dosi de Pfizer, només hi havia un parell de televisors en tot Vilaseca, poble de 900 cases. Per tant, aquells ous de fusta que hi devia haver, a més capses de cosí que no pas televisors, eren un objecte curiós que, a més de servir per sergir millor, acabaven en mans de la canalla quan el volien fer aguantar dret damunt d'una taula.
Bravo, acabem-ho. Una cançó.
Doncs teatro, no?
Teatro, teatro, hosti, no l'he encertat.
Quina vida, quina
tenia por.
Doncs mira, pels pèls he dit 20 anys, perquè a més surt a Carolina, la serventa amorosa, hi ha un moment que sona Omar a Portuondo amb aquesta cançó. Mira, ha sigut la... Però anava per allí,
anava per aquí. Podia ser la Lupe, podia ser la Mare Portuondo, que la vas tenir més a l'estudi de Catalunya Ràdio, encara ho recordo, el món s'acaba, era, no?, en aquell moment.
Sí.
93 anys farà l'octubre.
I actua aquí el Grec aquest any? És a dir, que un dia d'aquests també la tenim per Barcelona, no sé si la setmana que ve, però la podré anar a veure, no puc anar a veure res.
No pots anar a veure res.
Cap de setmana. Sí.
Xavier Graset, un plaer conversar Albert, amb tu, haver-te, que aquesta feina ens hagi regalat, haver-nos conegut.
S'està bé, Islàndia.
Sí, home, i tant, que està bé.
Content de ser amb vosaltres.
Reconcentrat. Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Som 1.
RAC1.
La peli falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí. Esto está pelado,
Ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és perdent, és perdent.
Ha enganyat a tothom.
Joder, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoll, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori, cap de setmana.
Bona onada i
comis variant.
Tots som un.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Reconcentrat.
Laura Grau, com estàs? Bona nit.
Bona nit. Bé, bé, jo des que fa una mica de calor estic millor. Ja
ah,
sé que
sí?
Molta gent ja... Sí, no sé, deuen ser les hores de sol, també, no?
Tot això. Això sí, a veure, és veritat que quan arriba la calor, com a mínim a mi, em porta aquesta sensació de bon rotllo, entre cometes.
Sí.
Però després hi ha aquestes onades de calor i aquesta aixafogó...
Clar, si no dorms és complicat.
Que dius, però què dius ara? Com és que tan alegres que faci calor? En fi, aquestes contradiccions quotidianes que tenim a la vida. Precisament avui vols parlar de l'època de vacances, dels viatges també, no? I de tot el paper que juga això a les xarxes socials i sobretot en els últims anys, a les vacances a vegades s'han convertit en un aparador, no? Més que, no sé si gaudim de les vacances o fem vacances per penjar
coses...
Per
fer veure que gaudim, per autoconvèncer-nos, sí.
És complicat, eh?
Sí, és tot un tema que jo crec que avui farà explotar el cervell de més d'un oient, perquè a mi m'ha fet explotar un article de The New Yorker, d'Agnès Callard, que ha estat molt compartit i reflexiona sobre tot això. Us el recomano moltíssim. Des de que tenim internet, aquesta etiqueta de viatger sembla que s'ha popularitzat fins al punt que és obligatori ser-ho, vull dir, és desitjable pràcticament per tothom. Quan anem de viatge és obligatori publicar-ne alguna cosa, si no sembla que no hi hagis anat. I si ets molt aficionat a tot aquest tema de fer fotos i vídeos de viatges, fins i tot et pots com especialitzar i el teu perfil a les xarxes socials, doncs posaré les teves etiquetes de travel blogger, anar-te posant totes aquelles destacades d'Instagram, allò, França, Alemanya, Brasil, no sé què, no sé si has conegut alguna persona que tingui això, però entre generacions una mica més joves és molt habitual.
No, però sí que a vegades he trobat algun perfil que penso, ai, però per què posa tantes etiquetes i només amb l'objectiu d'aconseguir més...
Sí.
Em fa una mica de ràbia la gent que posa etiquetes.
Doncs sí, és una cosa que s'ha popularitzat moltíssim i és una de les identitats més fàcils, més blanques i més populars que trobo que pots adquirir a les xarxes socials, no? Vull dir, hi ha típica gent que, per exemple, es fa com una mena de perfil centrat en la gastronomia,
sí.
Típica penya pesada que no para de penjar
plats,
tots els llocs on va dinar i sopar.
Fotografies, primers plans...
Però bueno, tenen el seu públic i després, doncs una cosa que si tens l'hàbit de viatjar et surt fàcil és fer-te travel blogger, no?
Sí, perquè no t'obliga a posicionar-te, no? Amb res,
no.
Pràcticament.
Tu vas viatjant pel món amb molt temps lliure que deus tenir, perquè jo no en tinc tant i molts diners, i vas fent fotos i vas publicant-les allà, no?
Que però... després, no sé si en parlarem o no, però si no et deixo anar el tema i després ja el desenvoluparem, que és aquesta gent també que penja llocs que estan com poc explotats i de cop el pengen i etiqueten el lloc on és, no?
Sí, sí, se'n parlarà.
Val, doncs no dic res més. No dic res més, va.
En definitiva, què vol dir que tu a les teves xarxes socials tinguis "m'encanta viatjar"? Si tu, per exemple, et fas Tinder i poses la teva biografia "m'encanta viatjar", què estàs explicant de tu mateix exactament? Perquè, clar, gairebé a tothom li agrada viatjar, no? Vull dir, viatjar en general és divertit, està ben vist, està ben valorat i, per alguna raó, la gent s'enorgulleix tant d'haver viatjat molt com de tenir més ganes de viatjar. Llavors, això és una de les primeres coses que en aquest article es posa en dubte, recordant filòsofs i autors que fa molt de temps, perquè ara ja no trobaries ningú que pensés així, renegaven del fet de viatjar. Per exemple, el poeta portuguès Fernando Pessoa deia: "Viatgen els que no existeixen. El viatge és per aquells que no poden sentir. Només l'extrema pobresa de la imaginació justifica haver de moure's per sentir."
És home, gros. Clar, quan era més difícil viatjar, suposo que era una justificació fàcil. Ara que és més senzill, no? És difícil trobar gent que pensi que viatjar no li agrada, tot i que n'hi ha, també, n'hi ha.
Sí, és més difícil qüestionar-s'ho, no? Com a mínim, vull dir, ja, al final la inèrcia de la societat ens porta a dir, ah, sí, un cap de setmana lliure, doncs me'n vaig a no sé on. Drem per fet que és com una cosa bona fins que ens ho trobem a casa, perquè aquestes alçades de l'any, els que vivim aquí a Barcelona, estem cansadíssims dels turistes. I fa uns anys que ens passa una cosa inesperada, que és que tots volem viatjar, però ningú vol ser turista.
Exacte. I anem a un lloc i preguntem, no, però digue'm el lloc on no van els turistes, no? I
dius, exacte.
Ets turista, tu.
Totalment, fins al punt de traspassar aquests travel blogs, on la gent recomana llocs turístics, però no molt turístics. Escoltem.
"No hagas esto si viajas a Barcelona. Si caminas por la Rambla, no comas en ningún restaurant. Los precios son muy altos y la comida, la verdad que no es muy buena. Entra al barrio gótico y podrás encontrar un mejor restaurant y mucho más rico. Recuerda que no se deja propina."
Justament el que dèiem, no? No vagis al lloc típic de turistes, ostres.
Clar, és com, sigues més espavilat que la resta de turistes, no? I sigues un turista diferenciat dels
exacte,
altres, no?
Exacte, més gourmet encara. Clar, el tema és que des que tenim xarxes socials ha perdut cert component de sorpresa també el fet de viatjar, perquè tu pots saber perfectament què et trobaràs abans d'anar a un lloc. Llavors això no és tan interessant. I com que seguim creient d'alguna manera que els viatges serveixen per obrir la ment, per conèixer coses, noves maneres de veure el món, connectar amb altres realitats, tota aquesta cosa tan hippie, doncs passa que, irònicament, els llocs que reben més turisme són els que més s'assemblen entre ells, perquè van perdent l'essència que interessava originalment al turista, no? No sé, al final hi ha els mateixos comerços, les mateixes botigues, els mateixos serveis, tu vas a qualsevol ciutat gran del món i et trobes un McDonald's, per no dir altres exemples.
Sí.
Llavors, és irònic, perquè quan més viatgem buscant la diferència, més fem que aquests llocs que eren diferents originalment acabin sent tots iguals.
Ara, si busques una mica, sí que sempre podem trobar aquest tret diferencial, no? Trets culturals que també ens poden sorprendre, depèn del lloc on anem, per sort.
Per sort, encara podem trobar diferències entre diversos llocs del món, evidentment, encara gràcies. Però llavors què passa? Que aquests trets culturals també serveixen com una mena d'esquer perquè tu vagis a llocs a intentar buscar com aquestes experiències culturals, no? S'acaben compartint en un producte de venda i ens els podem acabar trobant molt exagerats o fins i tot mal representats, com en aquest vídeo d'humor, eh?
A veure, a veure.
Humor.
Oh, garçon, s'il vous plaît, un café au lait, merci. Un café au lait, marchando mi alma ahora mismo. Voy a sacarla bailando, vale, este cafecito suyo, ahí tiene que haber ahora mierda este café au lait.
A veure, explica'm això.
A veure, això doncs és una escena on, de paròdia, on un estranger, un turista francès, demana un cafè amb llet i llavors, com que està a Andalusia, aquest cambrer andalús diu,
olé,
calla, vaig a fer tot el xou que s'espera de mi que faci, perquè així, doncs jo què sé, potser aquest turista em gravarà, em viralitzaré les xarxes, el meu establiment doncs tindrà un nom o vindrà més gent, el que sigui, llavors és clar, s'ha de vigilar amb aquesta línia, no?, que separa allò tradicional, folclòric, que forma part de la nostra cultura, amb la banalització i la venda doncs d'aquesta cultura fins al punt que s'acabi condicionant per qui la compra, no? Pel turisme. Jo què sé, a vegades penso, ara mateix aquí a Catalunya ja tenim colles castelleres que fan exhibicions en càmpings, en hotels, en esdeveniments privats, tal. Clar, de moment és una minoria, molt minoria, però imagineu-nos que de cop i volta l'única manera de seguir desenvolupant la nostra cultura és aquesta, no? Que si els altres ens venen a veure i ens la financien d'alguna manera, ho podem fer, i si no, no, no? I s'acaba com transformant tota una mena de producte comercial. No sé, és una distopia.
Esperem que no.
És una distopia una mica difícil ara d'imaginar, però jo no ho veig tan lluny i espero que no passi, eh? Estic una cagada.
Clar, el dubte aquí és de... Llavors, què hauríem de fer? Quan anem de viatge, creus que el millor seria, mira, no gravem, no fem fotografies, encara que ens agradi molt, no ho pengem a les xarxes socials.
Clar, és això que deies tu ara fa uns minuts, que és... Recordeu no publicar la ubicació de les cales que visiteu. És un dels comentaris que més sentirem aquests dies.
Sí, sí.
Doncs per què? Per intentar evitar que hi hagi aquesta massificació.
Ja he començat a veure posts d'aquests tipus aquest any. Vull dir, n'hi ha cada any, però fa una setmana o dues ja n'he començat a veure, no? De gent que justament diu les 5 millors cales de la Costa Brava, sí, i va posant la ubicació, no? I llavors un munt de comentaris dient no ho facis, això, sí.
A mi em genera una mica controvèrsia aquesta opinió, perquè personalment entenc que hem d'intentar que les coses no es massifiquin i que no vingui tothom de tot el món a trencar l'encant d'una cosa que doncs era relativament verge, però d'altra banda són dels pocs espais que tenim gratuïts ara mateix, les platges. Llavors jo soc de Blanes, m'agraden molt les meves cales, però penso, per què no puc recomanar cales del meu poble a gent treballadora d'interior que conec? Perquè l'únic dia que té lliure per anar a la platja no hagi d'anar a una platja lletja del Maresme. Clar.
Ui, aquí tindríem molt de debat, Laura?
Sí, no, o sigui, entenc la postura de no penjar-ho a les xarxes socials, però potser el que hauríem de fer és recomanar un petit comitè, d'alguna manera, no? Vull dir, no molesta que vingui algú
problema,
de Lleida.
Jo crec que el problema no és el boca-orella. És a dir, si tu un amic teu que viu a Lleida, com tu dius, et pregunta, escolta'm, si vaig a Blanes on puc anar, que no sigui doncs, a la platja la primera que et trobes,
guiris.
No?
Sí, sí.
És diferent que si tu tens 100.000 seguidors a una xarxa social, de cop posis l'accés allà molt fàcil, no? Perquè també he llegit alguns comentaris que diu, no, però jo això, si tu poses a Google ho trobaràs. Sí, però ho has d'anar a posar expressament. En canvi, tots sabem que amb les stories d'Instagram o amb TikTok, no? Automàticament et surten aquests posts, no? Tu no ho has d'anar a buscar, sinó que a vegades
tu trobes
i dius, ah, no m'havia plantejat anar a aquest lloc, però ara que ho he vist,
i vull anar.
Ja aniré.
No, perquè em genera aquesta necessitat de col·leccionar el cromo, no, també?
Clar, no sé. Fins a quin punt, quin és aquest objectiu de publicar aquestes fotos a les xarxes socials? Perquè a vegades, no sé si és més per dir, jo he estat aquí i tu no ho has estat, o jo tinc com un lloc secret... No sé exactament quin és l'objectiu.
Precisament, una altra de les coses que assenyala aquest article de The New Yorker, que m'agrada tant, és això que deies ara, no? Que... al final les xarxes socials et poden arribar a generar la necessitat d'anar a un lloc on no haguessis anat mai, on no t'haguessis interessat mai per anar. Llavors, una senyal que tens una bona raó per estar en un lloc o per anar-hi és que no tens res a demostrar, que no tens la necessitat de fer fotos, de col·leccionar records, d'ensenyar a tothom que hi has anat. Llavors, quan publiquem això, què volem? Una validació estranya per part dels nostres seguidors, com de... Nois, crec que he anat a un lloc que val la pena, però confirmeu-ho vosaltres, que teniu més criteri que jo.
Si tinc molts likes vol dir que ho he patat en aquest lloc, no? Que era el lloc indicat, no?
I crec que és una de les, dels eixos d'animació, jo crec, de l'anunci d'Estrella Damm d'aquest any.
A veure... Per què? Per què creus que aquest anunci... Sí.
Has vist el
llarg? Sí, sí.
Doncs perquè juga molt amb, aquesta, amb aquest sentiment, no?
Recordem, amb la Bat Gyal, que sí. Està, crec, al Japó, a Tòquio, sembla, no? Llavors, per error, veu una story que han penjat, que no haurien d'haver penjat uns amics seus amb el seu vaixell, amb tota la tripulació, que estan fent servir el seu vaixell, al Mediterrani, no? I aleshores,
li entren ganes d'anar-hi.
Veu aquestes imatges i diu que vol tornar cap a casa i tornar amb els seus amics.
Doncs jo crec que el punt comú entre Bat Gyal i la gent corrent que mirem aquest anunci, perquè no ens fem identificar gaire amb el tema de tenir vaixells pel món i estar a Japó i no sé què, és aquesta cosa que ens genera les xarxes socials de veure una història d'algú que està en un lloc i immediatament voler-hi anar, sense tu haver-te plantejat abans si el que et ve de gust és això, simplement perquè ho estàs veient, que t'està generant enveja que algú altre ho estigui fent, no? I llavors, un cop estàs allà, demostrar que hi ets, perquè també surt el curt, com la Bat Gyal, també participa després dels vídeos, no? Xarxes socials, que tothom vegi que està allà.
Clar, a vegades necessitem més, no, demostrar que hem estat en un lloc, que gaudir d'aquell moment en què estem allà, no? A vegades és veritat, i això passa no només a les vacances, sinó ho hem parlat altres vegades, als concerts o això,
sí,
que estàs més pendent de la pantalla del mòbil i de que et quedi bé la foto, de gravar aquest moment amb el vídeo, que no pas de gaudir d'aquell moment i de guardar-te un record, no?
Sí, si et fixes, quan preguntes a la gent què ha fet a les vacances o si ha viatjat, on han anat, et diuen, he anat a Grècia. I ja està, he anat a Grècia, m'he mogut, m'he desplaçat de Catalunya a Grècia, però no m'expliques res més del que hi has anat a fer, no? O et diuen, he anat al Louvre, però què hi has fet? Ah, he vist la Mona Lisa. Hi ha un estudi que diu que la gent només mira 15 segons la Mona Lisa. Llavors penses, doncs, què fas? Com una mena de cursa d'orientació, vas fent el check
no?
A tot arreu.
Ja he anat aquí i ja està.
Llavors, una cosa curiosa que passa quan viatgem, jo crec que és que no fem gairebé mai res del que ens agrada fer a la nostra vida quotidiana, no? O sigui, a la nostra vida quotidiana no visitem museus, però quan viatgem sí que visitem museus. Potser no anem mai amb tren o no anem mai amb vaixell, però quan estem de vacances sí que anem amb tren o amb vaixell perquè hi anem com a experiència, no? O llegim sobre la història d'aquell lloc. En el nostre temps lliure normalment no fem cap d'aquestes coses. I en canvi també tolerem coses que normalment ens disgusten, que no ens agraden fer, que ens molesten, com caminar moltíssim, entre molta gentada, no sé què, menjar malament, fer cua, tot això ens ho permetem quan estem de vacances, no? Llavors, si tu vas a un lloc a veure una cosa que d'entrada no la valores, ni aspires a valorar-la, ni t'interessa a la teva vida quotidiana, què estàs fent, a part de desplaçar-te i moure't?
Vull dir... Clar, però això és complicat, eh? Perquè vas a un lloc que penses que potser no hi aniràs mai més i vols aprofitar al màxim. I en canvi, a la teva ciutat, que saps que tens moltes oportunitats d'anar a un lloc, tot i que a vegades després no hi acabis anant, eh?
Exacte.
Hi ha coses de la teva ciutat que dius, no, sí, fa 10 anys que dic que he d'anar a aquest lloc, però encara no hi he anat. I en canvi vas a una altra ciutat i t'has recorregut mitja ciutat i l'has vist més en profunditat que segurament la teva. Però vaja, és difícil anar a un lloc i dir, no, ara viuré com si estigués a casa meva, no? Aniré a comprar, passaré moltes hores a l'hotel, clar.
Tant és així, i a més s'està tornant tan homogènia l'experiència del turista que s'estan havent d'inventar nous negocis, nous atractius, perquè quan tu vagis a un lloc tinguis una cosa diferent a explicar.
Hoy os voy a enseñar un nuevo planazo para hacer en Barcelona. Si queréis vivir una experiencia única, tenéis que visitar este espacio, donde hay más de 12 salas interactivas que te transportarán a la Barcelona del 2090. Y aquí podréis disfrutar de una tarde divertida y haceros un montón de fotos en esta gran piscina de bolas, con un tobogán, en una sala de light painting, una sala de cubos gigantes, un laberinto de espejos...
Sobretot milers de fotos i no sé, aquestes boles... Jo
sí, és com una mena de...
Ara mateix a Barcelona.
És un lloc on hi ha una experiència sensorial, així com amb llums i mirall i tot molt instagramejable i tal, i que bueno, doncs tu si t'has cansat de passejar per la Rambla, que és el que fa tothom, doncs te'n vas allà i pots explicar que has anat a aquest lloc superxulo de Barcelona.
Però és el clar exemple d'allò que dius, els locals segur que no hi aniran, no? I en canvi la gent que ve aquí de viatge a vegades coneix llocs que diuen, sí, sí, això, la piscina aquesta de boles, i nosaltres ens quedem una mica on li dic, doncs no sé exactament a què t'estàs referint, no?
Sí, 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 és una paradoxa perquè el turista va a un lloc a buscar un canvi i al final el que acaba canviant és el lloc, no?, per adaptar-se al turista. L'altra cosa que busquem en els viatges sembla ser que no és tant visitar llocs que mai hauríem visitat de cap altra manera, sinó també viure experiències que tampoc no les hauríem volgut viure aquí, quan també les hauríem pogut viure aquí. És la gran controvèrsia d'aquesta cosa que és el volunturisme.
Volunturisme, eh?
Sí, la moda.
Ah, val, ja sé per on vas ara.
Ja caducada, bastant caducada aquesta moda d'anar a països pobres a fer un voluntariat. Uf. I aprofitar doncs, per fer unes quantes fotos, immersió cultural, tota aquesta història.
Aprofitar per fer unes quantes fotos. No sé si és al revés, gairebé la prioritat.
No, no, sí, sí, no sé. La impressió de les xarxes socials a vegades és aquesta i l'última influencer que ha estat escarmentada per les crítiques després d'haver viscut una experiència així ha estat l'Abril Cols, a qui li deien això.
Tres cosas racistas que debes evitar si vas de vacaciones al sur global. Uno, tratar a seres humanos como fauna local o paisaje. Apuesto lo que sea a que en tus vacaciones a París o a Nueva York nunca agarrarías a gente blanca por la calle. Mucho menos bebés y mucho menos sin permiso. Y mucho menos para tomarte fotos. Sabes que es irrespetuoso y además bien raro. Aplica ese límite también para la gente negra e indígena. ¿Os imagináis si fuera al revés?
Lo mejor de mi viaje a París fueron los niños blanquitos.
Tota la raó, eh? Tots hem vist aquestes fotografies d'alguns influencers o de gent coneguda, coneguda, famosa i coneguda de coneguts nostres també,
sí,
no?
Sí,
que van a determinats
també.
Països i pengen la típica foto, doncs això, amb nens de l'Àfrica o amb escenes doncs, una mica que no són habituals a fer-ho en altres països, no?
O aquí a casa nostra, vull dir, tu
exacte.
No lleves un dia al matí i dius, ai, me'n vaig a fer un voluntariat aquí al menjador social del barri, no?
Exacte, sí, és coses que no hauries fet mai a casa teva, tot i que sí que m'imagino que hi deuen haver projectes d'aquests que sí que tenen bones intencions i que no només la gent va fer-se fotografies.
Jo penso que sí, bueno, vull pensar que sí, perquè és que si no ja ho podem plegar. Però llavors, com dèiem, t'has de desfer de tota aquesta part del postureig virtual. Tu com a organització, eh? Això és la meva opinió, però... Ui, un moment, que m'estic ofegant.
Ai, no t'ho feies, no? Espera, a veure si tenim una mica d'aigua per aquí.
Ja està.
No, que, no, clar, que també és veritat això que dius, no? Que potser hi ha entitats d'aquestes que també veuen d'aquí, no? O que aprofiten que hi hagi persones famoses que pengin fotografies d'això perquè elles també guanyin una mica més de visibilitat. Vull dir que al final també hi ha organitzacions que encara que facin una bona tasca s'aprofiten d'aquesta exposició a les xarxes socials.
Però és una excusa supertramposa perquè al final si tu el que vols és difondre el teu missatge entre gent que voldrà venir a fer-se fotos, vull dir, si tu, per exemple, dius Abril Cols, vine a fer aquesta experiència de voluntarisme, fer-se unes fotos i fer-nos difusió. El que trauràs serà gent que vindrà a fer-se fotos.
A fer el mateix, sí,
no
sí.
Treballar, no? Llavors, crec que és l'exemple més clar on es veu aquesta relació tòxica que tenim amb les xarxes socials i amb els viatges, perquè al final el que busques tu penjant aquesta foto és que la gent et validi aquesta experiència com a autèntica i no pas que tu l'hagis sentit com a autèntica. És raríssima la sensació.
Volies comentar alguna cosa més del que deia aquest article del New Yorker que t'ha agradat tant?
Sí. No, això, que al final és aquesta gran paradoxa on tu al final, si tu vas de viatge pensant en les fotos que publicaràs, acabes sense sentir res quan l'objectiu d'anar de viatge era sentir alguna cosa diferent, no?, precisament. I llavors, jo crec que això ens porta a reflexionar sobre els motius pels quals viatgem, no? O sigui, per què? Per fer un tall a la nostra vida i trencar amb la monotonia i autoconvèncer-nos de que estem aprofitant el temps i de que la nostra vida és interessant, perquè si aquest és l'únic motiu, ens hauríem de deixar d'autoenganyar. I ja està.
Ja està, fins aquí. No, ostres, no sé si ara potser hi ha gent que ens està escoltant que s'ho plantejarà un parell de vegades abans de fer fotografies quan vagi de vacances aquest estiu, no, també?
Jo crec que està bé viatjar i està bé fer vacances, però potser no cal tampoc publicar-ho tot, perquè si no, no sé per què es va viralitzar aquest TikTok fa poquet.
Hay que viajar porque Omar mata, Omar empillaga y Omar duele.
Era això, o sigui, hay que viajar perquè fumar mata, beber embriaga i no sé què més. Ja està, s'ha de viatjar perquè sí, saps? Bueno.
En fi, com a mínim ens ho plantejarem una mica. No vol dir que no puguem penjar fotografies, aquí no lliçonarem a ningú, que cadascú faci el que vulgui, però com a mínim pensar-hi dos segons abans de fer-ho. Laura, moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
RAC 1 centrat. RAC 1.
La la moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerveri d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why am I need? This boy. Si tens nostàlgia d'aquell... Vivo cantando. Hey!
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin i ho vas clipar amb The Space Man de, precisament, Why am I need?
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC 1, continguts, imatges, xarxes socials, passa per RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.